Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Avui és amb nosaltres Patricia Gavancho, d'origen argentí i resident a Catalunya des de fa molts anys. Patricia Gavancho, periodista, novel·lista i coneguda tertuliana en diversos mitjans de comunicació, ha esdevingut una de les veus més sòlides i escoltades del procés sobiranista de Catalunya.
Bueno, pues, tal com hem dit amb la presentació, procedim a fer l'entrevista a la Patricia, catalana, argentina de naixement, catalana d'adopció, i molt ben rebuda a tot arreu. Llavors començarem ara mateix. Per què només et dius Patricia? Perquè és molt estrany que un argentí només tingui un sol nom.
No, em dic Patricia Susana.
Ah, ara ja ho entenc, doncs. Com és que tens tanta identificació amb Catalunya?
Perquè porto més anys vivint a Catalunya que els que vaig viure a Buenos Aires.
Creus en un món sense funcionaris?
Sí, però no és que tingui res en contra dels funcionaris, sinó que em sembla absurd que en el segle XXI la gent tingui feines per tota la vida i que, a més, determinades funcions, que són molt simples de realitzar, requereixin, a més, guanyar una plaça en propietat. Amb la qualificació tècnica que molts funcionaris tens, n'hi hauria ben bé prou.
Per què parles de restriccions amb el turisme? No t'agrada?
No, és una altra cosa. A veure, jo crec que patim en determinades circumstàncies, i Barcelona, sense anar més lluny, un excés de turisme. En el llibre, el que fa Europa és controlar que la gent no entri com a turista i es quedi com a resident clandestina. I per això fan aquesta cosa tan brutal de posar-li una anella al canell quan arriben com a turistes. I no hi ha restricció pel nombre de turistes, sinó perquè no es quedin. Bueno. Perquè tornin a marxar. És a dir, el que hi ha és una restricció a la immigració, que crec que és el camí que porta Europa i que no crec que sigui la millor idea del món.
Vas una mica lluny amb el racisme entre les comunitats. M'ha semblat llegir-ho a la Plana 28. És així, això?
No.
O no ho he llegit bé, jo?
Racisme entre comunitats? En què t'hi has fixat?
No ho sé, ho dius a la Plana 28.
A veure, no ho recordo. Jo no crec que pugui haver-hi racisme entre comunitats espanyoles considerant que tots som de la mateixa raça.
Ho podeu entès malament.
Segurament. No, saps...
No, no és així,
però,
això?
Escolta, el que diu és, sap que es considera de mala educació preguntar a la gent per la comunitat d'origen segons el cognom, però no les espanyoles, sinó la comunitat ètnica. Ah. És a dir, si tu et dius ningú, angung, no li pots preguntar a vostè d'on ve, entens això?
Vale, vale,
eren comunitats ètniques i culturals, perquè se suposava que els immigrants encara viuran dintre de la seva pròpia comunitat.
En tal cas ho he llegit jo malament.
Sí,
doncs.
Però no, tu estaves pensant en comunitats espanyoles que compartim raça i cultura.
Tu creus que a la gent jove li importa alguna cosa, la independència?
Absolutament, depèn dels joves. Hi ha joves que estan profundíssimament implicats, d'altres menys i d'altres que no gens. Va igual que els adults.
Què en penses de l'Esquerra Republicana? Són uns utòpics o realment van pel camí recte?
Són una gent que ha fet moltes giragonses en el seu camí històric des de que van ser fundats l'any 31 i ara en aquest moment estan en el camí que marca la majoria social de Catalunya.
Tens un llibre de rigorosa actualitat, malgrat que el vas escriure fa anys. Com et va venir la inspiració?
Va ser un encàrrec. Me'n van dir, escolta, Pol, vull que escriguis un llibre sobre Catalunya, això l'any 2008, tripartit a Catalunya, Zapatero a Madrid, em va dir un llibre, el 2008, que expliqui com serà Catalunya 30 anys després de la independència. I jo vaig pensar, doncs comencem per explicar com es fa la independència. I llavors el llibre comença amb el procés d'independència i explica com s'ha produït i com va anar el procés. I en aquest tros sí que és absolutament profètic, perquè tot el que jo feia passar en el llibre, passava, passa, està passant ara.
No, està passant, és que està passant, això és el que em fa gràcia. Per què va fallar el Timoner Castells? Ho expliques a la plana 51.
Perquè li va fallar l'estratègia del PSC. Aquesta no la vaig encertar, és a dir, en el meu llibre Castells es nega a firmar el finançament que està negociant amb Solves i després amb la ministra Salgado, perquè és una estafa per Catalunya. En canvi, i llavors, quan ell no firma, és quan es produeix un trencament en el PSC i, finalment, les eleccions que guanya Convergència, qui porta endavant la independència. En aquest cas, el Timoner Castells falla perquè no aprova el... Però és que tu llegeixes les paraules, però fora de context, pel que estic veient.
Interpreto massa, deu ser la meva formació jurídica.
Exacte, vas massa al peu de la lletra. En tot cas, el Castells és el primer president, després de la proclamació de la independència, que és un president d'unitat. Li va agradar molt.
Molt bé.
Aquesta idea.
I llavors, per què veus a Ibarretxe que està més sol que la una?
Perquè això era absolutament veritat. Tan veritat que està fent conferències a Michigan. O a Santo Domingo, no sé on
està. Estava de catedràtic, em sembla.
Bueno, està a Santo Domingo. És a dir, era una persona que no comptava en el moment de tirar endavant el Pla Ibarretxe, ni amb el seu partit, ni amb el moviment popular. Per tant, estava més sol que la una, i per això... En el moment que jo ho vaig escriure no havia passat encara. Encara estava vigent el senyor Ibarretxe. Però era obvi que s'estavellaria, perquè sense moviment popular, sense pressió internacional, sense tot el que Catalunya ha anat construint aquests 2-3 anys, el Pla Ibarretxe estava condemnat al fracàs. Cosa que no és veritat amb la Catalunya actual.
Per què la desafecció actual amb els polítics i la monarquia es palpen a l'ambient? Jo ho veig quan parlo amb la gent. Per què això?
Perquè no representen els interessos de la gent, sinó els interessos d'una casta dominant que es reparteixen els beneficis de la gestió.
Consideres a Catalunya un país petit?
Sí.
O un país que serà molt gran?
No, és petit de mida i petit d'ambicions, perquè es pot ser petit i eixerit.
Molt bé. Creus que els catalans som gent amb molta paciència?
Massa. Els catalans, amb aquesta idea que els han ficat al cap, que han de ser pactistes, perquè sempre han estat pactistes, quan el pactisme català no és això, no és acceptar el que et donin de Madrid i conformar-te amb això, han patit molt, és a dir, ens han esquilmat durant 300 anys, sempre hem pactat a la baixa, sempre hem pactat malament, i, per tant, massa paciència per aguantar el que hem aguantat. Jo crec que ara, justament, la gràcia d'aquest moment és que als catalans se'ls ha acabat la paciència.
Realment, Montilla era una gestió seriosa? Li veies una gestió seriosa amb Montilla?
No, era més seriós que gestor. És a dir, aquest és un dels mites del país, que Montilla era un bon gestor. Montilla segurament va ser un bon alcalde, però va ser un mal president. Perquè la gestió, una de les problemes del tripartit és que la gestió va ser pèssima en conjunt, i si en conjunt la gestió és pèssima també és un problema del president. Seriós sí que ho era, seriós en el sentit que no somreia mai.
Seriós
de cara, diguem-ne.
I creus realment en la independència d'aquest país?
Home, i tant, però és que hi crec des de que em vaig catalanitzar. Jo vaig començar la meva catalanització a través de l'independentisme.
Creus que l'escepticisme català quedarà enrere o perdurarà encara alguns anys?
Jo crec que l'escepticisme no és pas una actitud negativa, és una actitud crítica, bàsicament. Jo crec que no hem de ser crèduls. Per tant, si els catalans, després de la independència, continuen sent escèptics en relació al país i als seus governants, em sembla que anirem bé.
Tu creus que els catalans, i també els espanyols, tenim terme mig, perquè tenim fama d'anar d'un cantó a l'altre?
Sí, home, i tant. Els catalans justament han estat moderats en política des de la transició fins ara. Estan absolutament moderats. I durant la República també van ser un exemple de moderació, l'oasis català, amb alguns pics extemporanis com el 34. Després ja no, a partir del 36 va ser un caos generalitzat.
Els partits
molt desgraciat.
Sí. Els partits polítics creus que acabaran sent empreses que prestin serveis a canvi de vots, tal com tu dius a la Plana?
Ja ho són, presten serveis a canvi de vots als votants i es presten serveis ells mateixos a partir de l'aparell. Jo crec que els partits polítics s'han de refundar. És una de les coses que proposa el llibre, si fer estructures molt lleugeres que cooptin gent per ocupar els càrrecs i que la gent entri i surti de la política constantment. Per exemple, jo posaria limitació de 4 o 8 anys de cobrar sou públic. Només pots cobrar-lo 8 anys i després has de passar-te 8 anys treballant i, si cal, després ja tornaràs. És a dir, el polític professional s'ha d'exterminar. Exterminar de com a funció, no com a persona. Hi ha polítics professionals encantadors. No els hi vull cap mal. El que vull és que treballin.
Bueno, per tant, tu estaries a favor d'una nova llei per circumscripcions.
Llei electoral amb llistes obertes, per circumscripció, òbviament, per un model més anglès que alemany. I, a més, que hi hagi una transferència del poder del secretari general a l'elector, que en aquest moment no existeix. Però totes aquestes coses només les podrem fer després de la independència. I, a més, una llei de transparència que desconnecti definitivament les oligarquies del poder públic, que en aquest moment tenen la mà més posada sobre els calés públics que sobre els propis calés.
No, això és segur.
Bueno, pues això és transparència. Has de tenir la capacitat des del teu ordinador o des del teu mòbil o tauleta de resseguir qualsevol cèntim públic que es mogui pel país. Qualsevol. Sigui una subvenció, sigui un informe, sigui un encàrrec, sigui un concurs, qui s'ha presentat, qui són, qui és el gerent de les empreses que s'han presentat, qui ha guanyat, amb quin pressupost i quin sobrecost té l'obra. I cada sobrecost ha d'anar al Parlament.
Què és el que deu haver passat ara al canal de Panamà?
No, el que va de Panamà, el que ha passat és un frau absolut.
És un frau com una casa.
Perquè tu fas una oferta que l'altre, el segon, diu, escolti, et faltaran 1.000 milions, i tu dius, no, jo guanyo perquè és l'oferta més baixa, i ara diu, ara vull 1.000 milions més. Clar.
Això és el que ha passat aquí, amb les obres nostres.
Ha passat amb tot, però és que els espanyols es pensen que el món funciona com a Espanya, perquè com que no viatgen i estan sempre tancats en ells mateixos, es pensen que el món funciona així. Però a Catalunya també cal fer-li un repassito, eh?
Sí, no, des de luego.
Vale.
Catalunya ha estat faltada d'una èpica?
No. No, al contrari, la independència és una enormíssima èpica. Catalunya és un país amb molta èpica perquè té l'èpica de la continuïtat i la resistència. El que passa que és un mite que ens l'han escamotejat molt. És a dir, hem creat altres mites, però el mite de la continuïtat de la resistència l'estem creant ara a partir del 1714.
Molt bé.
Està molt bé, és el mite que faltava.
Ja, fantàstic.
Però un mite real, de base real. El que passa que ens falta aquest orgull que qualsevol poble tindria de dir, escolta, ens han passat per sobre dues vegades, ens han desmuntat el país dues vegades i encara som aquí. Això és un orgull. Aquest orgull els catalans no el tenen, no els hi han donat. No els hi han donat, no els hi han donat.
I ara una pregunta una mica personal. Et consideres més catalana que argentina?
No, a mitges.
A mitges.
Sí, sí. No, però a més, la meva estructura mental i moral i instintiva és argentina, perquè és el que la identitat la forges en la infantesa i és la que et fa com a persona. I llavors encara tinc reaccions purament argentines davant la realitat. Sí.
D'on has tret aquesta visió futurista que s'ha complert tot? Perquè és que afines tant, que jo... aquesta senyora és bruixa, no?
És bruixa. No, home, perquè vaig pensar la manera en què... A veure, jo intentava fer una picada d'ulleta a la realitat del moment. Llavors dic, escolta, per anar des d'aquesta realitat a la independència, com hauríem, per on hauríem d'anar? Bueno, llavors vaig construir el procés. Però hi ha coses increïbles, com per exemple que en un moment donat es llegeix un manifest que les assemblees populars, una mica la que seria l'Assemblea Nacional, fan un manifest i el llegeix la Montserrat Carulla, que encara no havia sortit de l'armari, per entendre's, però va ser pura intuïció. Vaig dir, a veure, quin... vaig estar pensant posar-hi la Carme Sansa, però vaig dir, no, la Carulla és més...
És més gran.
És més la nostra, l'àvia de Catalunya.
És més l'àvia,
no?
D'aquí, sí.
I una àvia molt senyora, molt digna, preciosa, no? I vaig pensar, posaré la Carulla, diu, un dia li comentaràs. I ara resulta que la Carulla va llegint manifestos per tot Catalunya. Coses d'aquestes són, bueno, són cops de fortuna.
No, cops de fortuna, cops de bruixeria, sí, ja et diria jo, eh?
No, totes les dones som una mica bruixes.
Sí. Aviam, la Begoña Díez és la Rosa Díez, no?
És la Rosa Díez, sí. Eh? Sí, però ja has vist les coses que escriu.
Et fa por o no et fa por aquesta senyora?
Jo crec que Catalunya tindrà poca entrada perquè hi ha Ciutadans que l'ocupen el lloc. O sigui, s'ocupen el lloc mútuament. De la mateixa manera, penso que Ciutadans es pagarà una nata a Espanya. No, potser no tant a València. València està fent molta feina recuperant gent desenganyada del Partit Popular. Per tant, no em fa por en aquest sentit. Ara és una dona perillosa en el sentit que és absolutament fanàtica de la idea d'Espanya, però fanàtica, és la dona més dura, de vegades és més dura que el mateix PP, perquè justament l'està desbordant per aquest cantó, no? I d'altra banda, se li coneix molt poc el seu projecte ideològic, i això en un polític és molt perillós. I no saps per on no et sortirà, perquè vota unes coses, vota unes altres. No s'expressa si la seva obsessió és desarmar els catalans, diguem.
No, però és curiós. Desarborar-nos. Perquè és el ser basca, bueno, perquè té l'accent basc.
És basca, vull dir, no, sí, és basca, però basca espanyola. És que la societat basca hi ha els espanyols i els bascos, i no hi ha aquell terreny intermedi que tenim a Catalunya, que és el que fa aquesta cohesió social tan maca, no? Que hi ha molta gent que està al mig de tot.
Penses que es radicalitzaran les postures catalanes?
Més? Per què? Ja no cal.
Ja no cal.
No, home, no, ja estem en l'extrem radical. Busques la llibertat, més, què més pots demanar? Un cop te donen la llibertat, posa't a treballar.
Bueno, la llibertat serà si al novembre ens deixen anar a votar, no?
És igual. Si no ens deixen anar a votar, anirem per altres camins. Això és com un riu. És a dir, si el riu, el pont s'embussa, doncs l'aigua surt pels costats. És a dir, l'aigua no la treus del camí. El que fas és que buscarà la manera de tirar cap a mar. I arribarem a mar. Els rius arriben a mar.
M'encanta l'aforisme, eh? M'encanta, de veritat.
No, és veritat. És que el moviment popular és això. Ara no serà un moviment popular destructiu com és l'aigua d'una riada, serà un moviment popular, però es canalitzarà cap on hagi d'anar per el camí que sigui. El camí, finalment, l'instrument que trobem per arribar a la llibertat és una mica indiferent. N'hi ha de més eficaços, jo crec que el referèndum s'ha de fer. Som una societat complexa. Per tant, els independentistes ens hem de comptar, hem de saber quan som, si som majoria o no, i això requereix una votació. Ara això es farà abans o després.
El fet de ser argentina i no estar d'acord amb els toros vols dir que estàs a favor de la prohibició? És que jo soc taurí,
eh? Absolutament. A mi em fa pena la gent que és taurina.
Bueno, però és que a l'Argentina no hi ha toros, jo ja ho sé.
L'Argentina es van prohibir, i eren, perquè van ser colònia espanyola, i els virreis posaven els toros perquè s'avorrien. Així van arribar els toros a Catalunya. Els va portar el marquès de la Mina perquè s'avorria i va haver de prohibir les funcions de teatre perquè la gent no anava als toros, perquè s'hi acostumessin a anar-hi, això que diuen la tradició catalana. Bé, a l'Argentina van intentar el mateix i la primera Constitució, que va ser la del 1813, els va prohibir. Va prohibir l'esclavatge, que encara hi era, i els toros. I a Catalunya vam haver de prohibir els toros fa dos dies i l'esclavatge bastant més tard que l'Argentina.
Bueno, és que jo penso que de vegades és perillós prohibir. I em sembla que els toros s'haurien mort.
No, perquè tenen unes subvencions del Ministeri de Cultura que t'hi cagues.
Ah, no
em
sabia,
perdó per l'expressió.
No.
O estan absolutament subvencionats. I per tant podien tirar tota la vida només amb quatre turistes i la plaça buida. Costen molts diners a l'erari públic. A través de les diputacions, que són una arquitectura molt opaca.
Bueno, t'asseguro no que l'entrada no la regalen, eh?
No, bueno, però escolta, jo, a mi em fa pena la gent que defensa els toros, bueno, perquè tenen una crueltat bàsica que jo crec que en aquesta època ja no hauríem de tenir. És a dir, no pots pagar per veure patir un animal i matar-lo davant dels teus ulls.
Et sap greu quan València desprecia el català? Ja sé que no tots els valencians són iguals.
No, no són tots els catalans. Els valencians els hi han gelat el coco. Es van esmerçar moltíssims diners durant la transició per aconseguir fer una fractura entre Catalunya i el País Valencià, creant una identitat falsa, perquè és obvi que València va ser repoblada per catalans i per això tenen la llengua catalana i, per tant, la llengua és la mateixa, inventant-se una identitat falsa, perquè ells podrien ser perfectament valencians com són, sabent que, a més, el que diu la lingüística internacional, que el valencià i el català és la mateixa llengua, serien igualment valencians, tant valencians com ara, però tindrien més afecte per la pròpia llengua i tindrien la llengua millor defensada, que en aquest moment el valencià no ho està, està molt atacat. I està atacat pels mateixos que van crear aquesta fractura. Fractura per la qual no es va fer el corredor mediterrani.
A mi em sap molt greu, allò de València.
Oh, i tant.
A mi allò de València em sap un greu...
Però és que és un anticatalanisme insuflat, injectat en vena. És absolutament artificial.
Perquè jo quan era petit al col·legi recordo que havíem cantat cançons valencianes amb accent valencià.
Ja, bueno.
Ah, però un col·legi català, eh? No t'estic parlant allà,
no,
eh?
No, però és divertit. És a dir, l'accent valencià... Entre l'accent valencià i l'accent de l'Ebre hi ha molt poca diferència.
Sí, sí.
Perquè, és clar, són àrees lingüístiques, escolta, això. I ara, és a dir, mantenir la gent amb un prejudici que, a més, és acultural, és com si jo digués que el castellà que es parla a l'Argentina no és castellà, no és, que és una llengua diferent. Escolta, hi ha quantitat d'expressions diferents, però és la mateixa llengua. No se m'acudiria mai dir que els argentins tenim una llengua pròpia que és diferent de l'espanyol. Seria una animalada.
Seria una tonteria, clar.
Que, en canvi, és el que Espanya obliga a fer als valencians en la Pau de l'Aragó, etc. Per què? Perquè Espanya va contra la identitat catalana.
Ja, no, el de la Pau és...
Bueno, però escolta, però saps què és això? Empetitir-te el mercat cultural.
Empetitir el mercat cultural.
I per què? Perquè empetiteixes la cultura. I és una cultura que a ells els ofèn. Escolta, aquestes són les gràcies de viure amb Espanya.
T'has plantejat escriure sobre ciència-ficció?
No, mai. No m'agrada ni llegir sobre ciència-ficció, és un gènere que no m'agrada gens. Preferiria, abans faria novel·la històrica.
Escolta, suposo que és una broma, oi, que no en sàpigues, que quan dius que no saps qui era Carlos Santís?
No, però no ho dic, això.
Pues ho he llegit a la paga.
Sí, justament li clavo una cosa al senyor Carlos Santís.
Li claves una cosa, sí.
Li clavo una cosa molt intencionada. Però, escolta, primer, el llibre no està escrit en primera persona. En teoria, qui fa el llibre és el meu fill, d'aquí uns anys. Sí.
Ah, bueno, clar.
Pues que te l'has de tornar a llegir.
Me l'hauré de tornar a llegir, sí,
I llavors el meu fill parla amb una persona que es refereix a l'article famós del Carles Santís, del 39, que començava dient amanece en Catalunya ocupada pel franquisme. Al minut 2 de l'ocupació franquista, el senyor Santís va escriure un article que començava dient amanece la Catalunya real. I és la primera vegada que apareix l'expressió Catalunya real per explicar una Catalunya que, a més, és la que va contra la Catalunya del catalanisme.
Jo li llegia tot, eh?
Vale. I llavors, el que fa el meu llibre és recordar-li això al senyor Santís, que és un senyor que es va blanquejar durant la transició i va ser acceptat en la comunitat democràtica. Però resulta que qui torna a posar en funcionament l'expressió Catalunya real per anar contra la Catalunya de tothom? El Partit Socialista a través dels seus representants espanyolistes. Aquesta era la intenció.
Aquesta era la intenció. Quan entra el negoci s'acaba la política...
El negoci, en el mal sentit de la paraula, contamina la política i la destrossa, sí, exacte. La política és la gestió en favor del ciutadà i de l'interès comú general. El negoci és l'interès de qui fa el negoci.
Per tant, podem dir que creus que Catalunya acabarà controlant tot.
Què vols dir?
El procés que hem iniciat. Tu hi tens fe.
En el procés sí, però no, que aquesta expressió d'acabar controlant-ho tot sembla que sigui ja el gran hermano. No, home, no.
No vaig per aquest camí.
No, Catalunya ha de tenir capacitat de gestionar els seus recursos i les seves competències, cosa que en Espanya no passa. No tenim ni els recursos ni les competències, per exemple, per sortir de la crisi. Volem ser un país normal i cedir competències a l'Europa. com fa tots els països europeus, de mida semblant.
L'esport
és... Però no és controlar-ho tot, i a més espero que controlin poc els ciutadans.
Vale, seria l'ideal.
Perquè el control dels governs sobre els ciutadans em sembla una amenaça latent en aquest món nostre i que em sembla espantosa.
L'esport és l'expiació de la societat.
L'esport?
Sí.
És que com, a veure com agafes la frase. Perquè... No. L'esport és el què?
L'expiació de la societat.
Sí, bueno, era un joc de paraules. És un canal d'expressió d'emocions fortes en la societat. Però al final feien una broma dient expressió o expiació. Bueno, també s'expien coses a través
de l'esport. No, és que va encantar llegir-ho,
sí, sí,
eh?
Sí, sí.
Vull dir que
no, per
sentit.
Això, però és una frase que surt així una mica, d'aquelles que t'apareixen quan escrius, que són instintives.
Molt bé, bueno, doncs ja està, hem acabat.
Has
aquí...
Has dit quin llibre és?
Sí, bueno. Avui parlem de la crònica per la independència de la Patrícia Cabancho, de la Susana Patrícia Cabancho.
Ai, per favor. Ara no facis córrer lo de Susana, que em començaran a dir Susana.
Bueno, et direm Patrícia. Jo sempre et diré Patrícia.
No, és que si em dius Susana no contesto.
És
periodisme ficció.
Periodisme ficció, però molt ben portat i, francament, i molt bonic de llegir. Us ho recomano tots. Encantats d'haver-te tingut aquí, Patrícia. Ha sigut un honor.
Molt bona entrevista, per això.